Fa unes setmanes la Montse Virgili se'n va anar a dinar amb en Ramon Besa, el periodista d'esports, i el Ramon R, l'escriptor, dos Ramons i una Virgili. Com va anar aquest dinar, Montse?
Doncs escolta, ells van dinar molt bé, jo no tant, perquè és allò que has d'aguantar el micro i aquelles coses, però no passa res, perquè, escolta, ens van parlar de periodisme, d'escriure, de ser de poble, d'un munt de coses, ara us ho explicarem. Fa unes setmanes vam ajuntar a dos Ramons per dinar i per xerrar, no podia haver-hi més exotisme, perquè això ja no fa ningú, aquestes coses, i ja ningú es diu Ramon, a més. Costa cada cop més veure més sobretaules a les ciutats. Els dos, a més, provenen del Lluçanès, aquesta comarca d'Osona, i el Besa és de Pere Fita i el coneixen tothom per les seves cròniques de futbol al País i per ser col·laborador de Catalunya Ràdio, i el Ramon R de Santa Eulàlia de Puig Oriol, sí, sí, com ho heu sentit, el coneixeu ja per una colla de novel·les. L'última va ser aquell Far West gitano, que a tu t'agradaria molt perquè sé que tens una història especial amb els gitanos de la Catalunya
senyor,
Nord.
Sí, senyor.
Una road movie sobre els gitanos d'aquesta comarca. Doncs res, la família d'Albesa regentava una botiga de comestibles en aquest poble a Perafita, i el de l'Erra encara a dia d'avui porten un restaurant que es diu Cal Panyora, on us recomano que hi aneu un dia i proveu els seus cigrons. Els dos podríem dir que són de vida, per això el menjar està molt present en aquesta conversa.
Espinacs a la catalana, és que tot fa molt bona pinta, però esclar, és el problema de menjar-t'ho. Cervellets a la romana ens podrien anar bé.
Home, jo recordarem el Lluçanès, plats d'aquests que podies de petit, no? Que et feien allò, cervellets, fetge, aquestes coses, que ara...
Així s'hem sortit.
És el que en diuen casqueria.
Doncs ells estaven aquí triant, llegint una mica el menú, al final van fer cervellets i espinacs a la catalana. Us agrada el menú o no?
Sí.
Tu cervellets, sí, també? Mm. Toques això?
Sí, sí, sí.
Jo el fetge, soc molt fan del fetge.
Sí?
Ja, poca
una
gent.
Persona
ja no se'n menja tant. Quan érem petits ens en feien molt, perquè era molt bo. Però...
Una mica com de medicina, no?
Sí,
com té, nen,
sí, sí, sí,
que això alimenta.
Exacte. És complicat triar, aprofitant que han demanat cervellets. Recorden el famós menjar de vísceres, que ara en la gastronomia d'avui té una altra vida.
De que era un dinar, d'alguna manera, molt familiar quan estàvem a casa, quan fèiem vida a casa. I ara, en canvi, es converteix això com una cosa snob, o si bé una cosa que no sé com goses menjar-t'ho perquè et fa fàstic, sí. És la paraula que deia el Ramon.
Sí, sí, les turmetes, també, que deien aquest nen que no menja gaire, no m'ho facis dir, digue-ho tu.
Collons, diguem, no?
Que fins.
Això és el que deien a la carnisseria, vés a comprar unes turmetes perquè...
No, ja saps quin era el problema que teníem, tot aquest menjar? Que com que els animals... Jo sóc molt passional. Sóc molt amb això com el meu pare. Com que em havia criat amb els animals, jo no podia veure com els mataven. O sigui, la matança del porc per mi era un ritual molt bèstia i m'amagava sota el llit perquè no podia sentir com aquells cants que anava... Bueno, aquells desgrips que em feia, fins i tot em havien dit que eren com 5 o 6 tonalitats. Només sortia quan el porc ja estava mort. Perquè llavors la festa m'agradava molt. És a dir, era com un sentiment contradictori. No? Per una part no volies veure com el mataven, però per altra part significava que allò menjaves llangonissa bona, de la negra, sang... orella, morro, un llumillo com Déu manava... O sigui...
I tot el cerimonial que hi havia al voltant del matar el porc, perquè tocava, jo què sé, doncs la tieta tal era la que agafava la sang, l'altra era el que barrejava la carn, i tothom tenia el seu paper... Però jo també em passava com amb tu una relació d'amor-odi i, per exemple, ara tinc una nostàlgia molt gran de quan era petit i anàvem a matar el porc a casa dels tiets i això, però alhora... També és com una cosa de dir que bé que m'ho he pogut treure de sobre.
És curiós sentir parlar la gent que sempre ha viscut en un poble que diguin això, no? Els agradava, però al mateix temps hi havia un punt com que... Mm-hmm. Sort que hi ha passat això.
I aquestes paraules d'abans, eh? Llumillo.
Exacte, llumillo. Llumillo, arrebossat.
Sí, sí. També, clar, és que, a veure, si vols menjar fuets... hauràs de matar el porc.
Alguna cosa has de fer.
Bueno, però si marques una distància, és a dir, que ho entenc que si tu vas al súper gairebé l'animal et queda lluny.
Clar,
però és veritat
clar,
que si fas una matança i tu menges al cap de poc, hosti, impressiona, eh?
Sí, sí. I tant, la matança del porc, a més, es veu que tenia els seus personatges.
Hi havia el teu pare, el teu avi, o al carrer hi havia com una espècie de bruixot, que era un home que dominava el que ara en diuen la flora, la fauna, o sigui, el bosc, el carrer, les bèsties. Aleshores, ell tenia un truco que per degollar els porcs gairebé ni cridaven. O sigui, tenia un tall de ganivet molt net. Què passa? Que allò era un ofici, la bugadera, el matador de porcs. Al final, quan tothom ja es mata el porc, què fas? Fas patir el porc perquè el que mata el porc no en té ni punyetera idea. Vull dir que era com una espècie d'art. No era un qualsevol. El matador de porcs, la bugadera... Tot allò tenia una litúrgia que
mai,
un ofici.
Mai s'ha... Vull dir, mai s'ha volgut ni s'ha desitjat fer mal al porc. Això ho tinc claríssim. Perquè, vull dir, la gent... pagès potser és més primitiva en algunes coses, o en altres temps ho era, però jo crec que això que dius, vull dir, estimaven els animals.
Aquest és el Ramon Erra, aquest que parlava, que la gent estima els animals, autor de moltes novel·les, premis literaris, professor de l'Ateneu, però en Ramon Erra defensa els seus orígens perquè això diu que li ha canviat la seva manera d'entendre la vida.
És a dir, no puc imaginar la vida sense això. Per mi això és la... És la meva educació, és això. És a dir, jo he llegit, he estudiat i tot el que vulguis, però aquesta cosa viscuda al dia a dia a mi m'ha marcat. I, per exemple, això he intentat transmetre-li al meu fill, que a vegades he parlat amb ell d'aquests temes i m'agrada molt la filosofia que té. Bé, ara farà 12 anys, però parlem d'aquestes coses i em diu... És que jo, per exemple, li vaig posar nom en aquell pollastre o en aquell conill i m'encanta menjar-me'l després. I penso, has entès bé què és això.
Vosaltres també sou d'aquests? Que li dieu Caterina al conill i després nyaca-nyaca?
No, jo no el tenia tan a prop al conill, però clar, si jo sóc d'aquí...
Jo crec que hauria estat la típica que si li poso un nom llavors no el vull ni
veure. Clar,
ni
i pensar que diria això, i clar, no, clar. Al revés. Ai, la Caterina, que bona està.
Home, perquè saps d'on surt, tens confiança.
No sé, sí, sí.
L'havies vist haver córrer a gust, la Caterina.
Doncs escolta, el Ramon Besa, que emociona amb les seves cròniques de futbol, fins i tot pels que no ens agrada l'esport, reivindica l'instint i diu que té molt a veure amb el que va aprendre a Perafita.
Jo, és que jo, si tinc alguna cosa, és instint. I l'instint s'aprèn rural. Jo vaig arribar amb un dèficit molt bèstia cultural. O sigui, jo, de música, de llibres, de saber que era una biblioteca, de saber que era un recital, de saber que eren pubs, de saber tota aquesta sèrie d'històries, i vaig arribar molt tard, però en canvi l'haver viscut al poble, tinc una sèrie d'emocions que ells no han compartit. Per exemple, l'emoció d'esperar el cotxe de línia que portava els diaris. Jo, per exemple, la meva jerarquització de les notícies són obrint un diari. Per què? Perquè em torna a la infància, que és el cotxe de línia, un diari, explicar notícies, contrastar-les, sortir al carrer, parlar amb la gent, badar, passejar. En canvi, això aquí a Barcelona sempre tens un ritme que no pots parar, no pots parar, no pots parar. Aleshores necessito, de tant en tant, com de vegades en parlem amb el Ramon, que és tornar a Perafita per recuperar la calma. És a dir, allà el temps no passa, les estacions les adverteixes, la gent les coneixes i et porta en un món que té una sèrie de deficiències, però que a mi emocionalment és tota la riquesa que jo puc tenir d'alguna manera, és gràcies a aquest instint de poble i la gent...
Doncs,
em sento tan filla del
sí?
ciment, jo...
Ai, sí?
O sigui, sentint parlar
tens
aquesta
ganes,
gent, no?
No tens ganes d'anar-te'n allà a fer de neorural?
Una temporada sí, no?
Però ells tots viuen a ciutat, ara,
hem
de dir, eh?
Ja, clar, però tenen el millor dels dos mons, saps?
Sí, sí, tot i que no paren d'anar d'una banda a l'altra. L'Erra, que és d'una altra època, porten uns 7 anys, és una mica més jove, el Ramon Erra, té 53 anys, i d'aquella infància al Lluçanès, l'escriptor recorda com arribaven els llibres al seu poble.
Jo, amb el bibliobús, per mi és com una mena de tòtem. És una cosa que li tinc un amor total, perquè per mi era l'educació literària que tinc és el bibliobús. És a dir, jo anava allà i, a més, la gent del bibliobús em deien agafa els que vulguis, perquè jo en volia molts. I n'agafava 4 o 5. I, a més, no hi havia cap mena de control de si agafava un llibre per la meva edat o per una mica més endavant.
Això està bé.
Somni eròtic amb el bibliobús.
Home,
no
Déu-n'hi-do,
no?
sí. O qualsevol cosa morbosa, no?
Jo estava pensant això, en casos de... O sigui, és veritat.
A Sang Freda, de Truman Capote, amb 12 anys.
Podies llegir coses? Sí, sí, sí.
Però jo me'n recordo, vaig al·lucinar molt amb Els Pilars de la Terra, jo... que devia tenir potser 11 anys.
I vas llegir Els Pilars de la Terra?
Sí, llavors anàvem a agafar una amiga, ens amagàvem llegint les escenes de sexe.
Ah,
i era molt divertit.
O sigui, eren les ombres de Grey i era això.
Correcte, correcte. Això i Contraforts, saps? Era tot el món.
Molt bé.
Ara entenc la teva fascinació.
Això de Notre Dame, ja t'he vist molt, molt estranya amb això de Notre Dame aquests últims dies.
Ai, quins arts botants.
Es veu que quan vivies en un lloc com el Lluçanès, totes les coses bones, m'agrada molt perquè ho diuen d'una manera molt maca, els dos diuen que arribaven pel cotxe, no? Que coincideixen els dos, que arribaven... Quan veus un cotxe és que arribaven coses bones.
Clar.
Què vol dir ser de poble? Què significa a nivell emocional? En Ramon Erra, que és professor de creació literària a l'Ateneu de Barcelona, explica què significa el caràcter de poble i per què a vegades no li encaixen algunes coses que escriuen els alumnes.
Doncs la cultura urbana és més de protecció, més de fer moixaines, de dir-se carinyo, de dir-se tot el dia t'estimo, tot això. I a vegades això ho discutim a les classes que fem a l'Ateneu, que em munten a vegades unes escenes molt romàntiques i jo els dic, això és molt ensucrat, no m'ho crec, sobretot si està ambientat al camp. Dic, la gent del camp no et diu vine, carinyo, sinó que li diu vine, que et donaré un plat de sopa, o vine a veure el foc que t'escalfaràs. I és una altra manera de dir-se t'estimo. I penso que això és una forma que té a veure amb la vida que potser és esquerp, però és autèntica. No hi ha aquesta impostació que la ciutat a vegades porta.
Esteu d'acord amb això o no?
No ho sé, però és molt interessant.
Sí. Clar, no, jo no puc, o sigui, no sé si estic d'acord, perquè clar, no tinc l'altra part. Sí, sí, no tinc l'altra part, però sí que potser és això, com que no tenim la calidesa de l'entorn, ens ho fem amb paraules, no?
Pot ser. Als pobles, quan algú ve de fora, encara se li diu allò de foraster, que ja sabeu que em sembla que va ser el Rivera, que estava molt ofès perquè li havien dit foraster. Quan va anar per
I moderno estar. També li va ofendre molt.
I no té res a veure amb un comentari racista, és una manera de dir el que ve de fora. El Ramon R. parla de l'intercanvi d'aquests dos universos.
Per exemple, nosaltres els esgarrifàvem dient, mira, doncs ens anem a banyar aquí la Riera i no sé què, els nostres pares ens hi deixen anar. Us hi deixen anar? Però si està ple de rocs, és molt perillós. Nosaltres no ens diuen res. Aneu-hi i torneu a tal hora. Però llavors ells ens explicaven altres coses, per exemple, jo que sé, que tenien una moto i baixaven pel carrer Balmes amb una moto, doncs això era un intercanvi de coses que tenien.
Ara, has tret la paraula moto, jo és el primer conflicte que vaig tenir amb els de fora va ser les motos, perquè clar, la moto era com un senyal de conquesta, perquè les amigues, les nostres de la nostra generació, quan arribava un pixapins amb una cota o amb una McAndrews o amb una moto d'aquelles de trial, immediatament el que volien fer era anar amb moto amb aquests paios, no? I en canvi nosaltres, que només teníem la puta bicicleta o un patinet o gairebé res, doncs ens quedàvem allò amb la boca oberta i anàvem dient, hòstia, quan podré tenir una moto com aquestes? Perquè en el fons s'emportaven les dones, no?
S'emportaven les dones.
Bueno, és una mica la imatge aquella també de Hombres G, no? El pijo, que té el no sé què, el cotxe... En aquest cas, amb les motos, és veritat que hi havia aquesta diferència, sí.
Sí, i les frenades, aquelles mítiques, no sabeu?
Sí, no anàvem amb casco, tampoc.
No.
Frenades, què vols dir?
Sí, era els primers magrejos es feien per apropament.
Ah, feies la frenada per notar els pits i tot això.
Sí, aquestes coses. Això és ser molt de poble. Bé, coses. Per això el Ramon Besa insistia als seus pares que li compressin, esclar, una moto.
Vull perquè vull que les noies vulguin pujar amb mi, no se'n vulguin anar amb els pixapins.
Bueno, pensa que l'època medieval era el cavall. I sempre la cosa va evolucionant.
E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione.
Doncs escolta, encara que els dos han triomfat en els seus camps respectius, el periodisme i la literatura, els dos defensen molt el periodisme local perquè és un lloc on no hi ha protecció. Ramon Besa va començar el 9-9 i els dos encara tenen la voluntat i escriuen en un setmanari del Lluçanès, molt petit, que es diu La Rella, perquè defensen moltíssim que no has de perdre les arrels i que escrivint també allà on vas néixer, doncs la gent sap molt bé de quin peu calces.
I era allò de la premsa de proximitat. A mi la premsa de proximitat, que continua sent vàlida en aquests moments de crisi del model de negoci i de moltes altres coses, crisis de la comunicació, podríem parlar, és quan tu t'enfrontes amb la gent al carrer. Si tu, jo puc escriure de Messi el que em doni el gust i la gana i Messi mai em dirà res perquè no sap ni qui sóc. Ara, si jo el davanter centre del poble o el tio que fa la botifarra li dic que aquella botifarra era crua o que no era molt bona, s'emprenyarà amb mi perquè me'l trobaré al carrer. Igual que si jo faig una crònica molt empalagosa a favor de l'Ajuntament, em diran que l'alcalde m'ha pagat les murs.
Sí, sí, vull dir que aquí has d'estar molt al tanto perquè si no passaran coses. Sí, sí, ha estat culpa meva aquest tall així, aquesta mossegada.
L'esmorzar, no?
Doncs sí, sí, és que he sentit esmorzar i pam. Dona consells per qui vol dedicar-se al periodisme. Atenció també, si sou d'un lloc, no ho negueu.
És a dir, la gent que hem set de poble, tu només ets de poble si ets capaç de passejar-te pel poble sense esperar com et miren o com et veuen. Si tu esperes com et miren o com et veuen, estàs mort. Jo, per exemple, Lluçanès, sóc el cutret. Jo no sóc un periodista. Sí, que saben que sóc un periodista, però a mi encara la gent em té com el Ramon de Calcutret i el fill de la Carolina, i aleshores jo quan vaig als llocs no sóc un periodista que escriu al País o col·labora a Catalunya Ràdio, sinó que, bueno, sóc el Cutret que, a més, va sortir del poble perquè no va voler de fer pagès com el seu pare, i la seva mare va sortir amb la seva i va dir que estudiés i que sortís i que escriu.
I per què li diuen el Cutret? De família,
no vaig,
la família
no vaig
del Cutret.
A preguntar-li, perquè és que anàvem molt embalats. Aquí es van començar a emocionar i, a més, va arribar el cambrer. I els hi va dir quatre coses de quin postre volien triar.
Sí, sí, digue-li. Així ho sabrà tot Catalunya.
Del fruit hi ha pinya natural, i després tenen d'haver trufes en cartinyolis, mató, flam, crema catalana, tocinillo, gelats, hi ha de vainilla, xocolata, torró, crocanti, sorbet de llimona i sorbet de gels. I cuidado, tinc unes figues confitades que hi ha molta gent que les combina amb el gelat aquest de torró.
No.
Ui, no, no.
Això és un quilo més, gairebé. Sí.
Ja estic,
ja. Tot, dilluns,
tot comprat al Decathlon, només per deportistes. Tot
el Decathlon, diu.
Tot comprat al Decathlon.
Trufes i carquinyolis, sí, sí, això és per anar a aixecar una guerra, no?
Que l'estavet, menú del migdia.
Oh, m'encanta.
Doncs els dos que gaudeixen molt del menjar, o potser perquè els enganxem menjant cervellets i ja pensant en les cremes catalanes i tot això, reconeixen que la gastronomia i l'escriptura estan molt a prop.
Amb el tema del menjar, jo, per exemple, m'adono que en la literatura es fa servir molt metàfores del menjar. Per exemple, diem que és, aquella prosa és suceta, o que hauria de ser una mica més picantó, allò. O bé, que massa sucre, massa sucre. Això hauries de fer-ho, anar-ho fent bullir a poc, ho has de deixar a sol i serena, a reposar. És a dir, jo crec que, per exemple, amb la literatura, la cosa de la gastronomia és la metàfora que fem servir. Com ara ell diu que amb el futbol és...
és més... És possible, segurament, perquè també han estat dos gèneres tan... el de la gastronomia com el del futbol, que hem tingut un cert llibertinatge per fer el que ens sortís dels pebrots. Sí, així és com una crònica política, una crònica econòmica, és complicada. Una crònica de successos o de futbol, tens una part d'atreviment per fer el que vulguis.
Que xulo sentir el Ramon Besa i el Ramon R amb aquest dinar amb la Montse Virgili, aquestes reflexions.
A més, anaven embalant, ho veus, no? Que allò estan allò que van menjant i pim-pam. Doncs escolta, el Ramon Besa, que és un autèntic mestre de la crònica periodística, ens descobreix el misteri, atenció, per estudiants de periodisme, d'una bona crònica. I el tanto que el símil, com sempre, és sexual.
Per mi una crònica moltes vegades és com un polvo, no té marxa enrere. O sigui, quan està ja està, de vegades surt bé, de vegades surt malament. Si el poguessis repetir... O sigui, seria collonut, però ja no pots, ja ha passat. Llavors, tu depèn de com hagis viscut el partit. Si tu el partit el vius d'una manera, per això deia sentir més que no pas mirar, perquè en el fons mirar és la gran diferència entre anar al camp o veure'l per televisió. Quan el veus per televisió, tu veus el que vol el realitzador de televisió. Quan tu vas al camp, tu tries el que vols veure. I per mi és on hi ha la diferència entre les cròniques ben fetes i les cròniques no tan ben fetes, o cròniques que tothom interpreta d'una determinada manera. Jo em discuteixo últimament, sistemàticament, perquè sóc un brètol i no sé funcionar a les xarxes socials, amb gent que m'expliquen quan han set el partit sense que hi hagin anat.
Ho enteneu, no?, que es discuteixi.
No, i ho enteneu també, que escrigui tan bé el Ramon Besa, sí, i també el Ramon Herrera.
Perquè té tot aquest instint, bueno, tota aquesta força.
Tal i com s'expliquen, ho escriuen. S'expliquen com els àngels, fantàstics.
Tenim temps de sentir alguna coseta més? Va, farem un últim fragment. No només ens parla de com s'escriu el Ramon Besa, sinó en el model de negoci en què es basa el periodisme d'avui. Ell és un veterà, podríem dir, però no se'n passa el model aquest que ens volen vendre. Avisa navegants.
Sobretot en periodisme, en aquest gran debat que hi ha entre els vells i els joves, s'ha plantejat com un debat entre el món del paper i el món digital, i aquesta és una gran trampa dels capitalistes del negoci. O sigui, com que consideren que els vells ja estan amortitzats i per tant s'han de prejubilar, els joves és mà d'obra barata. No és una discussió paper digital, és una discussió purament mercantil. I el que volen és sous barats i que facin la comunicació corporativa que marquen les empreses.
Espectacular, aquesta lliçó, Montse.
Podríem estar sentint-los 3 hores, eh? Tenim gravades 3 hores, però us he
Ramon Besa i Ramon R, gràcies, Montse, per aquest dinar espectacular de dijous, que el penjarem i el podreu tornar a sentir.
Sí, tant i tant. I aquesta música italiana, escolta, que hem fet un...
La música italiana fa ganes de menjar.
Fa ganes de dinar i petar la xerrada.
Mantetes, coses.
Gràcies, Montse. Fins ara mateix a l'Estat de Gràcia. Fins ara.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.